A Catalunya Ràdio, de 4 a 7.
Fa 3 mesos que el subcomandante Marcos, cap de l'exèrcit zapatista d'alliberament nacional, recorre Mèxic en una gira que va començar l'1 de gener passat. L'objectiu és cercar suports polítics al marge del sistema de partits. El subcomandante, convertit ara en el delegat zero, viatja en moto, tal i com ho va fer el llegendari líder guerriller Ernesto Che Guevara, quan el 1952 va recórrer l'Amèrica Llatina. Marcos és just a l'equador del seu Zapatur, que ha de durar 6 mesos, igual que la campanya electoral mexicana per les eleccions presidencials del 2 de juliol. Però a diferència de la gira del 2001, en què Marcos es va envoltar de grans mesures de seguretat del mateix govern mexicà, ara només viatja amb la seva moto, a qui anomena Sombraluz, i escortat per una caravana de vehicles d'organitzacions que el recolzen. La gira va començar a La Garrotxa, Chiapas, on fa 12 anys hi va haver l'aixecament de la guerrilla indígena. Toni Arbonès, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Com estàs?
Molt bé. Recordant aquell aixecament indígena, no sé si tu el recordes.
Cap d'any, no?
Érem a la redacció, fixa, tu de gener, no? Qui s'havia d'esperar quan tothom surt de la celebració del cap d'any i de sobte, pam, sona la...
Chiapas.
L'alarma Chiapas. I què passa, Chiapas? Què passa, no?
I tu estaves a la redacció.
I tant, ja fa molts anys que estic a la redacció.
Li tocava guàrdia, no? L'1 de gener.
L'1 de gener. D'en Marcos, del subcomandante Marcos, on es va donar a conèixer l'exèrcit zapatista de lliurament nacional. Ja sabem que els zapatistes propugnen un repartiment més just de la riquesa, acabar amb l'extrema pobresa dels indígenes, reclamar el dret de la propietat sobre la terra, que els han robat, participació indígena en l'organització de l'Estat i de la nació, basada en el respecte de les diferències ètniques, etc, etc, etc. Chiapas és un dels estats mexicans amb més riqueses naturals, petroli, boscos, mines, terres fèrtils per conrear. Ja saps que on hi ha revoltes generalment és perquè passa això, perquè la terra és rica, si no...
És rica, però...
No hi ha revoltes.
Però el benefici d'aquesta terra
és pobre,
va per uns
quants. És aquest contrasentit que té Chiapas. Sí, sí. La terra és molt rica i la gent que hi viu...
Molt pobra.
Molt pobre. També és un dels estats, per tant, on s'han comès més arbitrarietats, perquè la seva organització està basada en velles estructures sociopolítiques d'autoritarisme i de latifundisme. L'estat, hem de dir, que va respondre amb l'aixecament militar enviant l'exèrcit a les poblacions ocupades.
Bartolomé de les Casas.
I moltes d'altres, no? I des de llavors el que ha passat és que ha plogut molt. Diríem que en Marcos ha reconvertit el seu exèrcit, ara es decanta més per fer política, tot i que no política oficial, sinó política alternativa, i d'aquí aquesta altra campanya zapatista que en Marcos va protagonitzar. Ara, a hores d'ara, estem a l'equador d'aquesta campanya.
I el Toni Arbonès, per parlar de Chiapas, d'aquest equador que...
Per endinsar-nos, al territori.
Del Zapatur, ens ha dut una convidada i en tenim una altra en línia, em sembla.
Sí, n'hi ha una altra que si no fallen les línies, ens deu estar escoltant des de Mèxic. La Clara Aymamías, amb nosaltres, bona tarda.
Bona tarda.
I la Gemma Estrella, que deu estar a Mèxic. Bona tarda, Gemma, o bon dia per tu.
Bon dia per mi, sí, bona tarda.
Bon dia per tothom, no siguis tan egoista, Gemma. A veure si tant de zapatisme i al final diu bon dia per mi.
Bé, elles han estat observadores internacionals a Chiapas, amb el col·lectiu zapatista, i per tant coneixen bé aquesta regió i el que passa, la seva problemàtica, perquè hi van estar... Quant de temps? Bastants mesos, no?
5 mesos.
5 mesos.
5 mesos vam estar.
I la Gemma, tu i Gemma, ja hi has tornat, ja no te n'has pogut estar i...
I tornes a ser.
Què passa? Que ara m'he quedat a mig camí, ara s'ha de fer encara. Mm-hmm.
Escolta, però això que dèiem, no? Sembla mentida que hagi passat el temps, parlàvem de l'any 94, però que les coses no s'han corregit, no? El Chiapas segueix sent una terra molt rica amb gent molt pobra.
Mm-hmm. Sí, continua.
Sí, perquè...
Digues, Gemma.
Com no
els
veig, no.
Clar, i a més hi ha una mica allò de fins a Mèxic arriba a la línia.
De distància, sí.
Doncs primer la Gemma i després la Clara.
Vinga.
No, doncs m'imagino que és el que acostuma a passar en molts països, no? Que la gent més pobra és la que menys compta, i quan més callats els tinguem i arraconats i menys molestin, millor, no? I és el que està passant allà. Sí, hi ha molts recursos naturals, però, per exemple, l'aigua de Chiapas està privatitzada per Coca-Cola, no? Llavors, interessa que la gent d'allà tregui partit dels seus propis recursos, no? Potser sí que tinguin empreses privades que trauran més beneficis i aquestes coses.
Perdona, Gemma, has dit que l'aigua està privatitzada per la Coca-Cola?
L'aigua de Chiapas l'està privatitzant Coca-Cola, sí.
Sí, no trobes aigua que no sigui de la Coca-Cola a Chiapas, pràcticament.
És a dir, no pots anar amb una font i beure lliurement sense pagar?
Estàs exposat a que t'agafin ameves o alguna coseta. Vull dir, estem parlant d'aigua embotellada, en aquest cas.
Però això que dèiem, que el pas del temps va arribar l'exèrcit mexicà, però no s'ha fet res per corregir aquesta diferència que va fer provocar aquest esclat l'any 94.
No, la veritat que no s'han fet masses coses, tot i que dintre del que és territori zapatista sí que s'han fet coses, llavors hi hauria com unes dues realitats bastant diferents, no? Chiapas continua... Com sempre, s'havien de firmar uns acords, s'havien de fer coses per aquesta gent que viuen allà. No s'ha fet pràcticament res. I tot i així, és el que et deia, dintre de territori zapatista sí que s'han fet coses. Ells mateixos, cansats d'esperar que el govern fes alguna cosa per ells, ja van dir, bueno, doncs nosaltres mateixos ens anem a fer, i ja que ells no volen millorar la nostra qualitat de vida, doncs fem-ho nosaltres mateixos. I poquet a poquet ho estan aconseguint.
I llavors ells com s'organitzen per millorar la seva vida?
Ells, a partir del 94, van declarar els seus pobles lliures per autoorganitzar-se i autogestionar-se com ells volguessin. Llavors, van crear els seus propis consells municipals, les seves pròpies autoritats. Posteriorment van crear les juntes de buen gobierno i els caracols. Tot això ho han fet ells per fer les seves... A veure com t'ho explicaria jo ara. Per satisfacer, diguéssim, les seves necessitats. Vull dir, ells s'han creat les seves pròpies escuelites, els seus propis hospitals, tenen la seva
pròpia
terra... Sí, 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 sí.
I això que has dit del caracol, què és exactament?
Els caracols és un lloc físic on ells tenen els seus propis òrgans de govern. És un lloc on es fan trobades polítiques, trobades culturals, on reben la societat internacional que va a fer algun tipus de treball en allà, o senzillament a les observadores internacionals, com vam anar nosaltres en aquest cas. I les juntes de buen gobierno és el seu òrgan. Llavors ells estan allà treballant, són uns torns d'unes 7 persones, són 5 caracols els que hi ha a tot l'estat de Chiapas, són 5 regions zapatistes, llavors cada caracol funciona una miqueta diferent. En les juntes són 7 persones, com et deia, en el cas, per exemple, del caracol de Morelia, i ells en allà, doncs, decideixen els projectes d'educació, els projectes de salut, els problemes que puguin sorgir en qualsevol municipi o en qualsevol comunitat, els parlen, els debaten i els intenten resoldre des d'allà. I es fan tallers també a dintre dels caracols, doncs, tallers de preparació de promotors de salut, d'educació... Es fan moltes cosetes.
I el govern els deixa fer? El govern federal, Gemma, no els diu res? És a dir, és un estat dintre de l'estat?
Municipis que estan sotmesos a pressions. És a dir, els mateixos municipis zapatistes poden estar dividits, poden ser, doncs, companyeros que diuen ells que estiguin d'acord amb tots els seus ideals i la seva lluita, i altres indígenes, doncs, que no necessàriament han d'estar d'acord i que fins i tot poden formar part de les bases d'altres partits, no?, dels principals partits de Mèxic. I el govern federal directament no fa res, però sí se sap, doncs, i és conegut a Chiapas, que sí que hi ha pressió paramilitar, i els paramilitars, evidentment, algú els paga, no? La pressió policial, la policia treballa per l'Estat, i també n'hi ha, no? Quan vam estar nosaltres, a finals de juliol, sí, hi havia un municipi que, doncs, estava amenaçat, perquè les comunitats que hi ha al voltant són de paramilitars, i havien amenaçat que el volien cremar. Llavors, no entra directament l'Estat, però tampoc no fa res per protegir-nos, no? Mm-hmm. Perquè... Zapatistes o no, per davant de tots són ciutadans i també se'ls hauria de protegir, i no ho fan tampoc, no? Fins i tot aquests dies que hi havia aquesta pressió davant d'aquesta amenaça, també hi havia més policia patrullant per davant del municipi, perquè la policia vol entrar per dins del municipi a patrullar, quan se suposa que no ho poden fer, no, tampoc. Llavors, se suposa, directament no han fet res, no hi ha presència militar allò, que hagin entrat una altra vegada i que hagin començat a disparar trets, però sí n'hi ha, com de sota mà.
Escolta, i aquells rètols que em sembla que hi ha a l'entrada d'alguns pobles del tipus aquí manda el pueblo i el gobierno obedece.
Sí, estan a tots els territoris zapatistes, només arribar et trobes amb un cartell.
Però el gobierno obedece i no obedece.
No, però és que parlen del seu govern, aquests rètols, eh?
Ah, del seu propi govern.
Parlen del seu govern.
Sí, exacte.
Clar, ells per ells el govern...
El govern és el seu.
Sí, ells són les juntes de buen gobierno i quan parlen de l'altre govern és el mal gobierno. Llavors, quan tu passes aquella caminet o frontera o com li vulguis anomenar, a partir d'allà estàs a territori zapatista i en allà, doncs...
Escolta, i vau veure el delegat zero amb la moto i tota la cerimònia d'arrencada o què?
El vam veure, sense moto, però sí que el vam veure.
Déu-n'hi-do, no? Passamuntanyes, la pipa...
Ha agafat un rotllo èpic, ja, això que la moto tingui nom i tal, sona cavaller...
Sombraluz, eh?
Sí, Sombraluz.
Vol dir
que és cavallero andante total.
El vau veure sense moto?
El vam veure sense moto. Nosaltres vam estar al principi, a mitjans del mes d'agost, tot això va començar el juny amb una alerta roja, va desencadenar amb una declaració, la sexta declaració de la selva de Candona, i a mitjans de juny es van dur a terme les reunions preparatòries de tot aquest procés de la altra campanya. Es van fer a la zona de la Garrotxa, que és on va començar també la gira del delegat Zero, i aquestes reunions van començar a mitjans d'agost fins a mitjans de setembre, eren els caps de setmana, i eren les reunions on, diguéssim, ells van treure la declaració i van fer una crida a tota la gent de Mèxic, tant gent del camp com gent de la ciutat, com estudiants, nens, avis, és igual, tota la gent que es volgués adherir en aquesta nova declaració. I en aquestes reunions, anaven tots els delegats de diferents partits, es van organitzar doncs, amb organitzacions socials d'esquerra, amb organitzacions polítiques, organitzacions no governamentals i col·lectius, organitzacions indígenes, individuals, etc. I en aquestes reunions va ser on nosaltres vam estar assistint com a qualitat d'observadores i vam veure tot el procés. No? Allà doncs, els rivals, el comandante Marcos, que donava la benvinguda i anava coordinant una miqueta el torn de paraula i tot el que s'estava...
I vosaltres, com a observadores, preneu nota i ja està? O
bueno, nosaltres vam estar...
Després vine aquí i no explicar-ho.
No, nosaltres vam estar prenent nota i vam estar també agafant imatges de la reunió, vam estar gravant. De fet, estem preparant un documental sobre tot aquest primer procés de les reunions preparatòries.
Mm-hmm. I com es fa per ser observador internacional?
Tu vols fer el reportatge?
No, jo...
Vols ser observador?
No, però si s'ha d'estudiar alguna cosa o s'ha de fer algun curset o t'han de donar
un títol...
No, nosaltres el que vam fer va ser anar al col·lectiu zapatista de Barcelona, que és un dels col·lectius que està funcionant més bé d'apoio a les comunitats zapatistes. Mm-hmm. Vam anar, vam dir que volíem anar. Ells van fent uns tallers d'un, dos dies per la gent que vol anar cap allà, on expliquen doncs, una miqueta on has d'anar, quatre consells bàsics... I un cop arribes allà, el que has de fer és anar-te'n a un caracol. Llavors, tu parles amb les juntes de buen gobierno, que són les persones que et reben. Bueno, primer passes per la comissió d'informació, després la comissió de vigilància, llavors finalment arribes a les juntes i els hi dius, doncs mira, doncs, jo vinc de Barcelona, em dic Clara, i m'agradaria doncs, estar aquí en qualitat d'observadora internacional. Ells et fan un paper i et diuen on et pots quedar.
I et reben en passamuntanyes o no?
Dels 5 caracols que hi ha, nosaltres només a 2 ens van rebre en passamuntanyes, el caracol d'Oventic i el de Roberto Barrios.
Gemma, com es veu la gira del subcomandante Marcos des de la capital, des d'ADF?
Des de la capital? Bé, hi ha gent que, imagino que com a totes les gires, no, que siguin polítiques o no, hi ha gent que ho veu amb molta il·lusió i que doncs, per una vegada sembla que s'està fent bona feina, les reunions estan tirant endavant i no... Sí que estan havent-hi problemes de repressió contra gent que s'ha adherit a la sexta, però no està tirant endavant, també hi ha tota una xarxa de mitjans independents d'aquí de Mèxic, no?, que l'estan cobrint i estan fent molt bona feina, la gent sembla que està molt contenta, però per altra part també hi ha una banda una mica més escèptica, no?, de gent que sí que va anar a reunions, que sí que estan ara una altra vegada, i que, bé, doncs que diu que s'està repetint el que es deia a l'estiu, no? Mm-hmm. Que sí que va passar que en algun moment doncs eren molt trobades on anava la gent a explicar els seus problemes, no? I a esperar que Marcos d'alguna manera ho solventés, no?
Yeah.
Marcos ens passa això, això i això i vin a ajudar-nos, no?
Problemes concrets.
Problemes concrets de comunitats indígenes concrets o ja no indígenes, no? Sinó de de treballadors que tenen problemes o, o de persones doncs, com podem ser tu i jo i que en un moment donat recorren al SUP, no? Perquè doncs, representa el que representa. No? Llavors jo m'imagino que una vegada se superi aquest pas d'allà la gent sigui conscient que tots són un tot, no? Que Marcos no és portaveu de res en aquest moment, perquè tot i que ho sembli, no, ell se suposa que no és el líder ara mateix de res, no? Bueno, que va escoltar ja. Si se supera aquest pas i comencen a treballar, pot arribar a bon port. Escolta, com a mínim és això que se sent per aquí.
Això que deu, l'heu vist, l'heu conegut, i conegut, Clara, Gemma, el mite desapareix quan ets a prop de Marcos o perdura?
Perdura, jo crec que
no.
Sí.
Creix, heu dit, creix?
Perdura.
Que perdura.
Sí, perdura.
Perdura.
Ah.
No, perdura, no desapareix, sinó perdura.
Heu parlat de la sexta declaració de la Selva Lacandona. Bé, és obvi que hi ha hagut 6 declaracions. Com funciona això? És a dir, ells funcionen a partir de cada declaració, no? Fan una declaració i aquí és el seu programa de govern, d'alguna forma, on exposen què faran.
Sí, és una miqueta, doncs, ell quan van començar amb l'aixecament armat del 94, va ser quan va entrar la primera declaració. És una mica donar a conèixer què és els passos que estan fent i en el cas de la sexta declaració, doncs, una crida també a tota la gent que vulgui unir-se a aquesta nova proposta zapatista que està fent ara.
És la reconversió, d'alguna forma, a la política, i ja hem dit no a l'oficial de partits,
no l'oficial,
per tant, ell no es presentarà, no concorre a les eleccions mexicanes.
Però l'exèrcit zapatista no ha deposat les armes oficialment, no? I el Marcos pot fer aquesta ruta tranquil·lament, pot visitar presos...
És que ho va fer, això. Va entrar en una presó on, evidentment, doncs, t'has d'identificar, i ell no. Ell va entrar en passamuntanyes i ni tan sols es va identificar.
I la pipa.
I la pipa.
Que és el que identifica.
La pipa, no la pistola, sinó la pipa.
És, vull dir, és, potser hi ha un cert relaxament per part del govern de Fox o...
Home, jo crec que sí, hi ha un cert relaxament. Deixen i a
fer.
Més a més, ara en període preelectoral no crec que es posin
amb evidència.
Amb moltes, exactes, no els interessa amb ells atacar a tota aquesta caravana.
I per això el deixen fer, no?
No, i a més, no, perdona, Clara, si no els interessa perquè ja estan en període electoral i a més Fox està a punt d'acabar el seu govern, no? Però és que, a més, hi ha molts ulls a sobre en aquest moment de Chiapas i de tota la ruta que està fent Marcos, no? Ja no potser de mitjans grans i a nivell així com molt gros, però sí que els zapatistes han sigut una de les poques guerrilles indígenes que han sabut utilitzar molt bé una cosa, que és la comunicació. Ells han aconseguit tenir adeptes i tenir gent que estigui d'acord amb la seva lluita i que els recolzi arreu del món, no? Perquè a Chiapas arriben fins i tot japonesos, israelites, bueno, catalans, alemanys, de tot arreu, no? I això, jo diré que molt poca gent, si no ningú, a Amèrica Llatina ho ha aconseguit. Llavors, m'haig de perfectament que si dona un pas en fals, no es quedarà només aquí, sinó que se sabrà també fora, no? Perquè poc o molt també s'ha anat seguint. Vull dir, a nosaltres a TV3 també es va fer la notícia quan va sortir allò de la... quan va sortir Marcos, a Brasil, per exemple, també van sortir notícies. Són cosetes que potser no surt molt, però va passant. I el govern de Mèxic sap que Chiapas, vulguis o no, està a l'agenda de l'agenda internacional, no potser? Potser perquè hi ha molta gent també que està d'acord amb ells i que coneix la lluita.
I qui s'amaga al darrere d'aquest passamuntanyes de Marcos?
Diuen que ho saben.
Sí.
Diuen, a més, que va treballar al Corte Inglés de Madrid.
Ostres, sí, s'han arribat a dir diverses coses. No, el que diuen que sembla que és més fiable és que era un professor de la UNAM, de la Universitat de Mèxic.
Ara ja no ho és, perquè, esclar...
No.
Tanta gira i tanta estada a la selva, ha deixat la universitat de banda.
És UNAM, però no ha picat.
Exacte. Escolta, doncs, molt bé, moltes gràcies. Haurem d'estar pendents a veure què passa el 2 de juliol, hi ha les eleccions, i sabrem, suposo, setmanes abans, si aquesta gira es queda amb això, del subcomandant de Marcos, del delegat Zero, si aquesta és la seva manera de participar en les eleccions o si es materialitza d'una altra manera aquesta participació. Ho sabrem les pròximes setmanes, els pròxims mesos. Gràcies a la Gemma Estrella des de Mèxic DF, gràcies a la Clara Imamí des de la Diagonal 614 de Barcelona, que és on és ara mateix. Gràcies, Gemma.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bona tarda.
Adéu.
Gràcies, Toni, i gràcies Clara.
Gràcies a vosaltres.
Fem una petita pausa publicitària i canviarem de registre. Ens posarem el tutú. Vés-te posant el tutú.
D'acord.
Perquè farem ballet clàssic.
Catalunya Ràdio. L'escoltes. La sents. Catalunya.